Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Són les 6, us donem la benvinguda, amics i amigues. Que ningú no se senti exclòs de la crida de Déu. Aquest és el gran desig expressat pel Papa en el seu missatge per a la 61a Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions, que s'ha fet públic aquest dimarts. Francesc recorda que la vida de cadascú arriba a la plenitud quan descobreix la seva pròpia personalitat, les qualitats i la capacitat de generar amor i pau. No és un text utòpic o romàntic, sinó que presenta exemples concrets que ajuden a avançar en aquell món pacificat que tots desitgem. La Jornada de Pregària per les Vocacions se celebra aquest any, com sempre en plena Pasqua, el proper 21 d'abril, precisament el mateix dia en què Octavi Vilà serà ordenat bisbe i iniciarà el seu ministeri episcopal com a titular de la diòcesi de Girona. Una curiosa coincidència en una església que ha d'estar sempre oberta al món i que veu en la vocació de cadascú una oportunitat precisament per millorar aquest món. Aquesta és la nostra notícia de portada, però abans del sumari amb altres temes d'aquest dimarts de la 5a setmana de Quaresma, 19 de març, solemnitat de Sant Josep, espòs de Maria i patró de l'Església Universal. Donem un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Sandra Gómez. Sandra, bona tarda.
Bona tarda.
Què destaquem?
El govern espanyol no ha demanat ara per ara formalment cap informe al Consell de la Unió Europea sobre l'oficialitat del català, l'eusquera i el gallec. Així ho apunten fonts europees que s'indiquen que hi ha intercanvis informals entre l'executiu espanyol i els serveis jurídics de la institució sobre la proposta. Sense la petició formal del govern espanyol, asseguren les mateixes fonts, els serveis del Consell no emetran cap informe sobre la legalitat de l'oficialitat de les tres llengües, un requisit que han posat alguns països per poder tornar a abordar en profunditat la proposta en les reunions de ministres. Més temes. Brussel·les reclama a Israel que augmenti radicalment l'ajuda humanitària a Gaza per impedir una fam imminent. Així s'ha expressat el comissari europeu de gestió de crisis, Janet Lenarsic, en una roda de premsa aquest dimarts. Preguntat per la guerra i el deteriorament humanitari, Lenarsic ha assegurat que la Comissió Europea està exigint al govern de Benjamin Netanyahu obrir punts d'entrada terrestres d'ajuda al nord de la franja perquè els palestins no morin de gana. I un informe de l'Organització Meteorològica Mundial ha constatat que el 2023 va ser l'any més càlid del món des que hi ha registres amb una temperatura mitjana d'1,45 graus per sobre de la línia de base preindustrial. L'estudi destaca que durant l'any passat el conjunt global de glacials va patir la major pèrdua de gel comptabilitzada i que l'extensió de gel marí antàrtic es va reduir 1 milió de quilòmetres quadrats respecte al rècord de 2022. En la mateixa línia adverteixen que aquestes anomalies estan estrictament relacionades amb la desigualtat, la inseguretat alimentària o el desplaçament poblacional.
Gràcies, Sandra. També us explicarem que el mateix papa recorda el sacerdot italià conegut amb el sobrenom de Don Diana, un prevere que va ser assassinat per la camorra criminal mafiosa italiana. Ho fa amb una crida a construir un món lliure d'arrogància criminal, tot just 30 anys després del crim. D'altra banda, les germanes hospitalàries i totes les obres sorgides del carisma de Sant Benet Meni celebren el 25è aniversari de la canonització d'aquest gran servidor dels altres. Serà el 12 d'abril a 6:45 de la tarda a l'església de Nostra Senyora del Sagrat Cor de Barcelona, al carrer Rosselló 175. I l'organització no governamental Nuestros Pequeños Hermanos ofereix a Haití refugi per un centenar llarg de persones en aquests moments davant la situació d'emergència. Enmig de la inestabilitat política i la creixent violència de les bandes a Port-au-Prince, aquesta ONG demana donatius per pal·liar la situació de màxima desesperació. Després del bloc informatiu entrevistarem avui el diaca i seminarista Andreu Salines, que serà ordenat sacerdot aquest dissabte al matí. I és dimarts, dia de la secció Economia en Valors, amb Rosario Santamaría, amb les notícies i l'entrevista. Tot això i més fins a 6:45. Salutacions de l'Àngel Martínez a les vies de so, del David García a la producció, de la Sandra Gómez a la redacció i la veu informativa, de la Vanessa Carrasquilla al capdavant de les xarxes socials i de la Rosario Santamaría a la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. 45 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
El papa mostra el seu desig que ningú no se senti exclòs de la crida de Déu. En el seu missatge per a la 61a Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions, fet públic aquest dimarts, Francesc recorda que cadascú de nosaltres, en el seu lloc i en el seu estat de vida, pot ser, amb l'ajuda de l'Esperit Sant, sembrador d'esperança i de pau. Assegura que la nostra vida es realitza i arriba a la seva plenitud quan descobrim qui som, quines són les nostres qualitats, en quins àmbits les podem fer fructificar i quin camí podem recórrer per convertir-nos en signes i instruments d'amor, d'acollida, de bellesa i de pau en els contextos on cadascú viu. En aquest escrit per a la Jornada de Pregària per les Vocacions, que se celebrarà el 21 d'abril amb el lema Cridats a sembrar esperança i construir la pau, el pontífex recorda amb gratitud davant el Senyor el compromís fidel, diari i sovint amagat dels qui han abraçat, una crida que implica tota la vida. Pensa en les mares i els pares que no anteposen els seus propis interessos i no es deixen portar pel corrent d'un estil superficial. Igualment valora els qui es comprometen en diversos àmbits i de diferents maneres amb la construcció d'un món més just, una economia més solidària, una política més equitativa i una societat més humana. A més, elogia tots els homes i dones de bona voluntat que es desgasten pel bé comú.
El bisbe de Roma també recorda en aquest missatge les persones consagrades que ofereixen la pròpia existència al Senyor, tant en el silenci de la pregària com en l'acció apostòlica, de vegades en llocs de frontera i exclusió, sense escatimar energies, tot tirant endavant el carisma amb creativitat i posant-lo a disposició dels homes i dones que troben. El papa, en aquesta línia, es refereix als qui han acollit la crida al sacerdoci ordenat i es dediquen a l'anunciar l'Evangeli, mentre ofereixen la seva pròpia vida, juntament amb el pa eucarístic pels germans, sembrant esperança i mostrant a tothom la bellesa del regne de Déu. Francesc s'adreça més als joves, especialment als qui se senten allunyats de l'Església o hi desconfien, i els demana que es deixin fascinar per Jesús, que li plantegin les inquietuds fonamentals. Els invita a deixar-se fascinar a través de les pàgines de l'Evangeli per la seva presència, que sempre ens posa beneficiosament en crisi. El pontífex destaca que Déu respecta la nostra llibertat més que ningú i que no s'imposa, sinó que es proposa.
El Sant Pare explica que la polifonia dels carismes i de les vocacions que la comunitat cristiana reconeix i acompanya ens ajuda a comprendre plenament la nostra identitat com a cristians. Afegeix que, com a poble de Déu que camina pels camins del món, animats per l'Esperit Sant inserits com a pedres vives en el cos de Crist, cadascú de nosaltres es descobreix com a membre d'una gran família. Igualment recorda que les persones no som illes tancades en elles mateixes, sinó que som parts del tot. Per aquest motiu, el bisbe de Roma diu que la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions porta imprès el segell de la sinodalitat, de caminar tots junts, ja que els carismes són molts i estem tots cridats a escoltar-nos mútuament i a caminar junts per descobrir aquestes opcions de vida i per discernir què ens demana l'Esperit per al bé de tothom.
En el marc de l'any de la pregària, en preparació al jubileu del 2025, el papa recorda la crida de tothom a redescobrir el do incalculable de poder dialogar amb el Senyor de cor a cor, convertint-nos en pelegrins d'esperança, perquè precisament la pregària és la primera força de l'esperança. Finalment, Francesc invita els creients a apassionar-se per la vida i comprometre's en la cura amorosa dels qui són al nostre costat i de l'ambient on vivim. El pontífex conclou aquest missatge per la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions del 21 d'abril amb una crida a aixecar-se tots i posar-se en camí com a pelegrins d'esperança, perquè, com va fer Maria amb Santa Isabel, també nosaltres portem anuncis d'alegria, generem vida nova i podem ser artesans de fraternitat i de pau.
D'altra banda, el papa recorda el sacerdot italià conegut amb el sobrenom de Don Diana, un prevere que va ser assassinat per la camorra criminal mafiosa italiana. Ho fa amb una crida a construir un món lliure d'arrogància criminal, tot just 30 anys després del crim. Francesc ha enviat concretament un missatge al bisbe de la diòcesi de Versa Spinillo per recordar el qui qualifica de deixeble valent que es va submergir en el desert existencial d'un poble. Recordant el seu exemple, el pontífex demana als joves que construeixin un futur diferent amb feina honesta i no pas amb les mans tacades de sang. El Sant Pare assegura que després de 30 anys l'herència espiritual de Don Pepe Diana segueix viva, així com la seva defensa fins al sacrifici de la seva vida, el seu estímul als joves perquè s'alliberin dels lligams de les organitzacions criminals i de la il·lusió del diner fàcil. I també destaquem avui que el bisbe de Roma ha qualificat d'exemplar el treball que de forma solidària fan les famílies que es dediquen a l'agricultura en un missatge dirigit al Fòrum Rural Mundial, la 8a conferència global que es fa des d'aquest dimarts a Vitòria. Francesc diu que es tracta d'un col·lectiu clau per fer que els sistemes agroalimentaris siguin més inclusius, resilients i eficients, alhora que subratlla l'estil respectuós i delicat amb què conreen la terra. El Papa afegeix que, tot i això, malauradament continuen sent colpejades per la pobresa i l'escassetat d'oportunitats, tot i que ha recordat el seu protagonisme en el progrés dels seus pobles i la seva considerable aportació a la producció d'aliments. Recorda igualment que l'empresa familiar és el lloc al qual pertanyen les persones, aquell espai on se senten compreses i valorades per elles mateixes, per la seva dignitat i no només pels resultats que produeixen. El Sant Pare expressa el seu desig que des d'un reconeixement del paper de la família rural s'avanci en l'erradicació de la fam, la reducció de les desigualtats, la cura i la salvaguarda del nostre planeta. I aquest dia de Sant Josep, aquest 19 de març, es compleixen 11 anys de l'inici del Ministeri Patrí de Francesc. Assegurava aquell 19 de març de 2013 al Sant Pare que només el qui serveix amb amor sap custodiar. I recorda que la tasca de l'autoritat comporta poder, però per al qual s'ha d'entrar cada vegada més en aquest servei que té el seu cim lluminós en la creu.
Uns minuts compartits amb vosaltres cada dia, sense distància, sobre allò que passa en clau religiosa i social.
Deixem de banda la informació sobre el Papa i la Santa Seu per explicar-vos que les germanes hospitalàries i totes les obres sorgides del carisma de Sant Benet Meni celebren el 25è aniversari de la canonització d'aquest gran servidor dels altres. Va ser el 21 de novembre de 1999 quan Sant Joan Pau II el declarava sant. I amb aquest motiu, el servei pastoral i d'atenció religiosa que tenen les germanes hospitalàries preparen un gran acte per commemorar aquests 25 anys des que Benet Meni és sant. Es farà divendres 12 d'abril a 6:45 de la tarda a l'església de Nostra Senyora del Sagrat Cor al carrer Rosselló 175 de Barcelona, a l'Eixample. Aquest santuari està vinculat al Col·legi Sant Miquel dels Missioners del Sagrat Cor i el seu edifici va ser el primer hospital infantil d'Espanya fundat per Sant Benet Meni, concretament el desembre de 1867. Roberto Narváez, agent de pastoral i membre de la comissió organitzadora de l'esdeveniment, ha explicat a Ràdio Estel que aquesta trobada del 12 d'abril és sobretot acció de gràcies.
Yo creo que sobre todo agradecer, porque al final Benito Meni también es un don para la congregación, pero para toda la iglesia. Para recordarnos, yo creo que de vez en cuando conviene un poco recordarnos nuestro gen, ¿no? Nuestra parte más, lo que nos identifica, ¿no? Es decir, que hoy en día merece la pena apostar por la hospitalidad, que nuestros centros mantengan este carisma, que nuestra manera de hacer pues sea un poco el estilo que inspiró la vida de San Benito Meni. Y hay una jornada pues un poquito para esto, ¿no? Desde la bienvenida, desde el vídeo que intentaremos proyectar, desde la celebración, que es la expresión máxima de acción de gracias, y bueno, un poco la fraternidad que podamos crear en torno a la familia.
Para la trobada del 12 d'abril, les inscripcions es poden fer entrant a l'enllaç inscripcions25aniversari.com. El comitè organitzador de l'esdeveniment, amb el lema Una història llaurada amb el cor, el formen les germanes hospitalàries a través de l'Hospital Sant Rafael, Benito Meni, Centre d'Assistència i Servei Mèdic, l'Hospital Sagrat Cor, l'Hospital Mare de Déu de la Mercè i el Centre Mare de Déu de Montserrat. Roberto Narváez explica el que és el carisma hospitalari de Benet Meni.
San Benito Meni en estas pequeñas cosas es el icono de lo que sigue siendo hoy la hospitalidad, ¿no? La hospitalidad ejercida en todos los centros de hermanas hospitalarias por todo el mundo, pero en concreto pues los cuatro centros que existen aquí en Cataluña, ¿no? Desde lo cotidiano, desde el trabajo de muchos profesionales que desde su sensibilidad, su humanización, su poner en el centro a las personas, su gastar, ¿no? Su profesionalidad, su aportación en favor de los enfermos, pues son esas pequeñas cosas que pasan desapercibidas, pero bueno, que creemos que de alguna manera dan continuidad a lo que fue la gran inspiración de San Benito Meni.
Roberto Narváez, agent pastoral de les Germanes Hospitalàries, ha assegurat també que Sant Benet Meni tenia una extraordinària passió per la vida i el servei als altres i va deixar una petjada inesborrable.
San Benito Meni, sobretot, era un apassionat del servicio, ¿no? De una gran sensibilitat frente al sufrimiento y a la vulnerabilidad de las otras personas, ¿no? Especialmente en muchos ámbitos, pero de una manera muy destacada en el ámbito de la salud mental, ¿no? Yo creo que es una de las características importantes de San Benito Menni, ¿no? Y si tuviésemos que decir otra, pues yo creo que un gran punto fuerte es su gran fuerza exterior, pero también porque había una gran fuerza interior. Era un hombre capaz, como hace unos días me parece decía el Papa Francisco, no se puede hacer nada con las manos si antes no se hace un poco con las rodillas, ¿no? Un poco un hombre de fuerte interioridad, de gran pasión por Jesús.
Es diu de Benet Menni que la seva vida ens recorda que les grans obres sovint es construeixen a través de petits actes diaris. El fundador de les Germanes Hospitalàries es va comprometre amb els més vulnerables sempre des de la realitat del seu temps. La trobada del 12 d'abril començarà amb una benvinguda de la germana hospitalària Maria Teresa Íñiguez, superiora del centre Benito Menni CASM. Després es projectarà un vídeo sobre el sant i a les 7 l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell, presidirà l'Eucaristia d'Acció de Gràcies, amenitzada per la coral Quartet Menni, i finalment s'oferirà al claustre del Col·legi Sant Miquel de Barcelona un aperitiu per a tots els presents. Parlem d'Haití perquè l'organització no governamental Nuestros Pequeños Hermanos està oferint en aquest país caribeny refugi per a un centenar llarg de persones davant la situació d'emergència d'aquests dies. Enmig de la inestabilitat política i la creixent violència de les bandes a Port-au-Prince, les instal·lacions d'NPH a Santa Ana, al barri de Tabarra, s'ha convertit en un refugi per a aquells desplaçats per la inseguretat de la ciutat. Amb l'augment de les agressions i atacs, famílies han de fugir de casa seva afectades per la violència i el foc. Mentre aquests grups criminals intenten assumir el control d'un país sense govern, arriben a l'entitat imatges d'homes armats patrullant els carrers, les protestes i els pneumàtics cremant, el foc, els assalts, entre tot el caos, civils que busquen fugir de la violència i posar la seva família en refugi. Xavier Atzerà, director de Nuestros Pequeños Hermanos a Espanya, ha explicat a Ràdio Estel que la situació és terrible sense que hi hagi cap reacció internacional per a l'illa.
Cada dia que passa, la crisi és més profunda a Haití. El pronòstic és més preocupant i hi ha un deteriorament molt ràpid de tot el sistema polític, social i econòmic del país, i el mateix passa amb el sistema de salut d'Haití. A pesar de tot això, no hi ha una resposta significativa i contundent de la comunitat internacional, no? En part perquè la guerra d'Ucrània i Gaza han ensombrit una mica la crueltat que estan vivint els haitians.
Tot just ara fa uns mesos, les instal·lacions que Nuestros Pequeños Hermanos tenen a Santa Ana tenien més de 30 nadons abandonats entre 0 i 6 anys. Van haver de ser traslladats a una altra llar de l'entitat a Saint-Hélène, a les muntanyes, després de ser assaltats dues vegades consecutives enmig de la nit per grups armats. Xavier Atzerà, director de Nuestros Pequeños Hermanos a Espanya, ha lamentat que les xifres són esfereïdores.
Tan sols en aquests tres primers mesos de l'any hi han hagut més de 15.000 desplaçats interns, refugiats interns que busquen un lloc més segur on viure fora de la capital. I en total s'està parlant de més de 300.000 refugiats interns d'Haití. Un promig de cada 2 hores mor un haitià, 17 haitians són ferits cada hora, 562 moren de gana al dia i 40, almenys 40 haitians són segrestats al mes. I sense a més, tenir en compte que el 26% de la població femenina ha estat víctima d'una violació.
Nuestros Pequeños Hermanos ha acollit més d'un centenar de persones que han arribat a les seves portes desesperades per un lloc on es puguin protegir les seves famílies i els seus amics. Aquestes persones han afrontat enormes dificultats després de veure interrompuda la seva activitat per les bandes. El director de Nuestros Pequeños Hermanos a Espanya ha demanat donatius perquè aquesta ONG, fundada per un sacerdot als Estats Units i amb projectes d'acollida a infants en diversos països centreamericans i Mèxic, pugui seguir sent respectada en el seu servei.
Pràcticament el 50% de la població d'Haití no té garantit el seu accés als aliments i a productes bàsics per la seva subsistència. El que necessitem sobretot ara són donacions de la nostra societat, de la gent que ens està escoltant, perquè Nuestros Pequeños Hermanos pugui comprar aliments, aigua, gas per cuinar, dièsel per fer funcionar les ambulàncies i poder fer anar els generadors, per tenir llum a l'hospital i que l'hospital segueixi obrint les seves portes 24 hores al dia. I sobretot necessitem tot això per poder atendre més de 50.000 persones que depenen de nosaltres en aquests moments a Haití.
Els ajuts es poden canalitzar per internet buscant NPH Emergencia Haití o bé entrant en el web fundacion-nph.org. També es pot fer un donatiu a través del Bizum 07000.
Una panoràmica de les realitats religioses i socials. Sense distància. Cada dia a Ràdio Estel.
Dos apunts molt breus. El nou prior de la comunitat ecumènica de Tézé, el germà Matthew, ha estat rebut aquest dilluns en audiència privada pel papa Francesc per primer cop des que va assumir el càrrec al monestir francès. Durant la conversa, el germà Matthew va agrair al papa el seu ministeri com a bisbe de Roma i va compartir el profund agraïment de molts cristians de diferents esglésies per la unitat i la reunió del poble de Déu tots junts, especialment per la benedicció final donada pel papa el 30 de setembre passat amb una vintena de treballadors de l'Església. També es va parlar de les jornades europees a Ljubljana, celebrades aquest desembre passat, i la que s'està preparant a Tallinn, a Estònia, per al proper desembre. Matthew també va invitar el papa a convertir-se en pelegrí de pau en aquesta època de gran patiment en tants llocs del món. I aquest divendres, entre les històriques parets de l'església de Sant Felip Neri de Barcelona, a Ciutat Vella, i a les portes de la Setmana Santa, es farà la interpretació d'un nou rèquiem que porta per títol Cants d'absència. És una composició d'estrena escrita per la compositora andalusa Sara Ramos sobre textos de la missa de rèquiem llatina i amb poesies de Carles Duarte. Això serà amb Montserrat Torrent a l'orgue i amb l'acompanyament de Joan Seguí i Paula Ríos al violoncel.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, sense distància, t'acosta a l'actualitat de l'Església.
L'Església celebra, coincidint amb la solemnitat de Sant Josep, el dia del seminari, amb el lema «Senyor, envieu-nos pastors». Tot i que la jornada va ser pròpiament diumenge passat, en no ser festiu a Catalunya aquest 19 de març, ressona igualment aquest dimarts el compromís de l'Església amb les vocacions al sacerdoci ministerial. Escoltàvem aquests últims dies a Ràdio Estel el testimoni d'un seminarista i també del rector del Seminari Conciliar de Barcelona. Avui volem donar veu a un home que finalitza el seu vincle amb el seminari, ja que rebrà l'ordenació sacerdotal aquest dissabte, 23 de març, coincidint, curiosament, amb la festa de Sant Josep Oriol, prevere barceloní. Serà a les 11 del matí, precisament a la Basílica de Sant Josep Oriol de Barcelona, al carrer Diputació 149. Ell és Andreu Salines, diaca des del 24 de juny passat, i a les portes de ser ordenat prevere el saludem ja uns breus moments. Mossèn Andreu, bona tarda.
Bona tarda, amic Ignasi.
Amic, moltes felicitats, eh?
Gràcies, moltes gràcies. En vida vostra.
Això mateix. Com viu vostè aquest moment previ al gran pas de l'ordenació sacerdotal?
Doncs mira, per una banda, molta gratitud per tot allò viscut durant 7 anys de formació al seminari amb els meus companys, els formadors. L'altre dia fèiem una vetlla de pregària aquí al seminari i recordava tants moments doncs, impactants i il·lusionants de tot aquest període formatiu, no? Uh-huh. Però amb la gratitud també he de dir que van acompanyat de nervis, no? Dels nervis de preparar tota la ordenació. Al fer-ho a la meva parròquia, doncs, t'ho montes tu una miqueta.
Està molt bé.
Llavors, els feligresos, doncs, has d'anar buscant tot allò que és necessari, no? I preparant tot allò necessari perquè la celebració sigui fructuosa i tothom la pugui viure el millor possible.
És una celebració que serà presidida pel cardenal Joan Josep Omella. En lloc de ser a la catedral, com va ser l'ordenació de diaca, en aquest cas serà a la seva parròquia. És la seva parròquia territorial de família, no?
No exactament.
És on està ara adscrit, vaja.
Sí.
Molt bé.
El senyor cardenal em va preguntar, on t'agradaria ser ordenat? I dic, miri, a mi, ja que m'han ordenat sol a la catedral, doncs seria divertit ordenar-me a la parròquia on t'estic destinat. I em va dir una frase de Sant Ignasi d'Antioquia molt maca, allà on hi ha bisbe i església, per tant, allà on vulguis hi haurà el bisbe i tota l'església acompanyant.
Fantàstic. Recordem que el prevere és un ministre ordenat en el segon grau, el del presbiterat, i ara la vida de vostè comporta, entre altres serveis nous, presidir la celebració de l'Eucaristia amb consagració, administrar els sagraments de la reconciliació i la unció dels malalts, unes capacitats que se sumen a les que ja tenia com a diaca, com són presidir els sagraments del baptisme i el matrimoni, les exèquies i tots els altres sacramentals. Vaja, enfortir la presència de Crist entre les comunitats cristianes és la clau. Com un sacerdot, des de les seves imperfeccions, com creu, perdó, que un sacerdot ha de viure des d'aquestes imperfeccions aquesta vocació? Com la vol viure vostè?
En primer lloc, amb molta humilitat, escoltant molt aquells que m'envolten, doncs ara mateix els feligresos del barri de l'Eixample, de Barcelona, de Sant Josep Oriol, però també de la comunitat pastoral que formem, les parròquies del voltant, i posant-te al servei humil, callant moltes vegades per escoltar, per aprendre, sabent que, bé, tu no portes ni la veritat absoluta ni res. Tu, en les teves mans, portes Jesucrist en aquesta porció del poble de Déu que el bisbe et confia. Uh-huh. I humilment, doncs, t'has de deixar guiar, acompanyar, i sobretot estimar molt a tots aquells que Déu et confia.
Mm-hmm. Recordem que també el sacerdot té altres compromisos en les dimensions de la direcció i acompanyament de les comunitats, la rectoria d'una parròquia, en alguns casos, mm-hmm. o evidentment, la caritat. Bé, l'ordenació, presidida pel cardenal Omella, com dèiem, té un moment important, no?, que és la imposició de mans i la pregària consagratòria amb el ritu propi dins de l'Eucaristia, no? Què espera d'aquests minuts, no?, d'aquests minuts centrals viscuts davant del Senyor que el crida a través del bisbe?
Doncs mira, l'altre dia em deien gent que conec i també gent necessitada, em deia, mossèn, si pot oferir aquests minuts, no?, de la consagració sacerdotal, dels ritus essencials de l'ordenació per mi, per la meva malaltia o per la meva família, uh-huh. doncs ens servirà de goig, no?, per tota la família. I porto unes quantes intencions de molta gent que ha confiat la humilitat d'aquest gest doncs, en la meva persona i sobretot en la meva pregària davant de Déu. I personalment doncs, els vull viure com allò que signifiquen, no?, com diguem l'actualització de la gràcia de Déu en aquell sacrament de l'ordenació. Uh-huh. Tocat per Déu, com vaig ser tocat en el meu profund, no?, en el profund del meu cor fa molts anys, amb la conversió al catolicisme i ara doncs amb la ordenació sacerdotal.
Sí, recordem que precisament, i amb això acabem ja, que la història vocacional d'Andreu Salines és ben pròpia, fill de mare catòlica i pare protestant actualment, ha viscut entre l'ecumenisme i el discerniment, no?, per respondre a aquesta crida a través del sacerdoci. Bé, a partir d'ara, en principi, com a prevere, continuarà a la parròquia de Sant Josep Oriol, el que determini el bisbe, no?, el cardenal Omella.
En principi, sí.
Molt bé.
Sí.
Doncs moltíssimes gràcies. Recordem aquest dissabte a les 11 del matí, especialment per als feligresos i fidels de l'Eixample, per tots els amics d'Andreu Salines, a la Basílica de Sant Josep Oriol del carrer Diputació 149 de Barcelona, l'ordenació presbiteral d'Andreu Salines. Motiu d'alegria. Una abraçada i que vagi molt bé.
Gràcies i sou tots convidats. Una abraçada.
Una abraçada. De seguida ja l'espai Economia en Valors.
Ràdio Estel. Ràdio Estel arrenca el matí amb la caravana. El programa despertador a tot risc, amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb La Caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Economia amb valors.
Nostra secció dels dimarts, també dels dijous, Economia en Valors, però com que és dimarts, en la repetició de les 6 del matí dimecres, saludem Rosario Santamaría. Bona tarda, Rosario.
Bona tarda, Ignasi.
Recordem que Economia en Valors és un espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, i patrocinat per la Fundació La Caixa. Avui volies parlar de la sequera, oi?
Sí, perquè, com saps, la situació meteorològica a Catalunya dels darrers mesos està sent especialment preocupant i la manca de pluja al territori català va provocar que l'1 de febrer passat el govern de la Generalitat activés la situació d'emergència per sequera a Catalunya després que la reserva d'aigua caigués per sota del límit dels 100 hectòmetres cúbics. I per parlar de com afecta la sequera a l'economia, saber si es podia haver activat algun protocol previ per estalviar aigua, avui tenim amb nosaltres el catedràtic d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Josep Maria Arauzo, que és expert en economia regional i industrial i en geografia econòmica, així com en economia, indústria, canvi climàtic i transició energètica.
Senyor Josep Maria Arauzo, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, quins són els principals sectors econòmics de Catalunya que es veuen afectats per la sequera i de quina manera?
Bé, actualment hi ha uns quants sectors, bàsicament pràcticament tots, que s'hi veuen afectats, sobretot si haguéssim de destacar els més, diguem-ne, directament tocats serien, hauríem de parlar de l'agricultura, de la indústria i del turisme per diferents motius. Al cap i la fi, el que suposa la sequera són restriccions en el consum i en l'utilització d'aigua. I l'aigua és un bé que és fonamental en aquests sectors per diferents motius, de la indústria, doncs, per tota mena de processos, a serveis com el turisme, doncs, perquè implica activitats de lleure, i a l'agricultura, perquè és una font imprescindible per poder tirar endavant qualsevol explotació, ja sigui de ramaderia o d'agricultura.
Mm-hmm. I quins són aquests costos econòmics directes i indirectes de la sequera per als agricultors i ramaders de Catalunya?
Bé, el que està succeint a hores d'ara, en termes, per exemple, a l'agricultura, són restriccions pel que fa a l'ús d'aigua i això implica, doncs, uns efectes molt, molt directes, perquè, evidentment, doncs, si pensem en les explotacions agràries de regadiu, si hi ha menys aigua, vol dir que hi ha menys producció, o vol dir fins i tot un fenomen que s'està produint a hores d'ara, que és la mortalitat d'arbres, arbres fruiters, per exemple. Això vol dir, doncs, que no únicament que estem produint menys productes, sinó que els efectes es notaran durant el temps, perquè en collites successives, posteriors, aquells arbres ja no hi seran. Ho hem vist ja de fa unes quantes temporades amb l'oli i la pujada molt important de preus en el sector de l'oli d'oliva, i evidentment ho seguirem veient a partir d'aquesta temporada, que quan tinguem l'oli nou a partir del mes de novembre, veurem com els preus encara seran més elevats que els preus que hem tingut darrerament, que ja eren molt importants. I en qualsevol cas, penseu, per exemple, en la producció de llet. Vol dir, una vaca, si no veu prou aigua,
la producció de llet
és molt més baixa. Per tant, i com a éssers humans podem regular el consum, podem buscar estratègies alternatives, però un animal ha de veure el que la seva morfologia li demana de veure. I això és molt difícil de modificar.
El turisme és fonamental per a l'economia catalana, evidentment. Com afectarien les restriccions d'aigua a l'arribada de turistes? I també una altra pregunta fonamental. Estem en situació de rebre turistes ara per ara?
A veure, és evident que les restriccions d'aigua han d'afectar l'arribada de turistes per diferents motius. Primera, perquè no es poden prestar els mateixos serveis tal com es venien prestant fins ara. Aquests dies hem vist totes les notícies sobre prohibicions de regar d'omplir piscines. I, clar, evidentment, si pensem en un model turístic de sol i platja, en què tenir una piscina és un dels reclams importants, doncs això doncs és un fre molt important. També és cert que hi ha solucions alternatives. Hem vist també doncs, que hi ha un grup d'hotelers a Lloret han endegat una iniciativa, que és agrupar-se per comprar una dessalinitzadora mòbil per poder omplir les piscines d'aquesta via. Això es pot fer, evidentment, però també implica una major inversió i, per tant, implica una menor rendibilitat d'aquestes explotacions. El model de turisme de sol i platja com el tenim fins ara, doncs segurament se l'hem de replantejar, però no per aquesta sequera, sinó perquè és un model que és difícilment sostenible a llarg termini. Penseu també doncs, el que implica això, coses que ja fa anys que venim experimentant, les que no són noves, les restriccions de les dutxes de les platges, que no es poden fer servir en molts municipis, o les prohibicions per regar camps esportius o gespa, si no és amb aigües freàtiques o regenerades. També cal tenir present que les restriccions de què parlem no afecten el conjunt del país. En termes hídrics, Catalunya, recordem que es divideix en una part, diguem-ne, oriental o dreta, que són les on l'aigua prové de conques internes, és aquí on hi ha els problemes, i tota la part de Ponent i l'Ebre, que són conques compartides, i per tant que l'aigua bàsicament prové de l'Ebre. I aquí, en aquesta part de Ponent del país, no hi ha encara aquestes restriccions, perquè la situació hídrica és molt diferent.
Uh-huh. Parlant de l'Ebre, es parla també del transvasament de l'Ebre. Vostè, que viu a Tarragona, com veu aquesta opció i que sap tant, lògicament?
Bé, és una opció molt polèmica, que genera molta controvèrsia i molt debat polític en les Terres de l'Ebre. En termes tècnics no és molt complicada. És una connexió d'entre 60 i 70 quilòmetres entre els dipòsits que ara hi ha a Sant Pere i Sant Pau i els que hi ha al Penedès, i a partir d'aquí es connectaria amb l'àrea metropolitana de Barcelona i amb una obra que es pot fer en un termini de temps relativament breu. El problema és que és un transvassament sobre un altre transvassament, perquè justament ara deia que era una connexió entre els dipòsits que hi ha aquí a tocar de Tarragona, Sant Pere i Sant Pau, i per tant això vol dir que ja hi ha un transvassament de l'Ebre que es va fer fa uns anys, del qual veu i s'alimenta el Camp de Tarragona. El Camp de Tarragona, fa 30-40 anys, les restriccions eren una cosa molt habitual. Obries l'aixet i sortia aigua salada, o no en sortia, perquè durant determinades hores del dia hi havia talls d'aigua. Això s'acaba quan es fa aquest mini transvasament. La pregunta que ens hem de plantejar ara és, bé, l'Ebre té prou cabal com per fer-ne un altre transvasament i portar-lo a una zona tan poblada com és l'àrea metropolitana de Barcelona, que estem parlant tranquil·lament 4 milions i mig, 5 milions de persones. Uh-huh. És a dir, hi ha un cabal sobrant? Tècnicament semblaria que sí, és a dir, que hi ha un cabal sobrant, però, clar, també ens hem de plantejar que també s'ha de seguir abocant aigua del riu a la mar, perquè, si no, tot aquesta aigua que arriba a la mar no és aigua que es perd, sinó que és aigua que porta sediments, i que això és molt important en un context del delta de l'Ebre, que està en regressió. Mm-hmm. Cada any va reculant una mica perquè cada any hi arriba menys aigua. Això d'una banda. I d'altra banda, la percepció també molt estesa a les Terres de l'Ebre i també al Camp de Tarragona, de treballar, entre cometes, per a l'àrea metropolitana de Barcelona en termes, per exemple, on són les nuclears a les Terres de l'Ebre, on es fa l'energia eòlica, bàsicament a les Terres de l'Ebre, sense contrapartida. Sí, això és molt complicat de mantenir.
I, senyor Josep Maria Arauzo, finalment, quines mesures econòmiques i polítiques es podien haver implementat per evitar l'actual situació que vivim o es poden implementar per revertir-la?
Bé, en primer lloc dir que de la mateixa manera que els incendis es combaten a l'hivern, quan no fa calor, les sequeres s'han de combatre quan plou, no quan no plou. Ara, un cop ja som dintre de sequera, doncs bé, s'ha d'afrontar això amb molta seriositat i assumint que no és un problema conjuntural, sinó que és un problema estructural que anirà més, i per tant, què cal? Calen, per exemple, inversions en desalinitzadores. Ara mateix n'hi ha dos al país, n'hi ha més de planejades, però no n'hi ha prou. Aquesta és una infraestructura que és molt cara, és altament consumidora d'energia, però en qualsevol cas és una infraestructura que permetria doncs, utilitzar una aigua de mar per potabilitzar-la.
Sí.
És l'única via? No. Per exemple, hi ha les depuradores que permeten regenerar l'aigua, on també l'infraestructura actual encara és insuficient. I després hi ha moltes micromesures, per exemple, per recuperar aigua pluvial, per evitar les pèrdues, que són molt importants. És a dir,
hi ha
municipis on el 30, 40 i el 50% de l'aigua que circula per les canonades es perd.
Sí, sí. Bé, hi ha moltíssimes mesures i moltes coses que no s'han fet. Ens quedem amb aquest interrogant i amb aquesta esperança. Moltes gràcies, senyor Josep Maria Arauzo, catedràtic d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, per haver-nos acompanyat aquí a Economia en Valors. Una abraçada.
Gràcies.
A vosaltres, bona tarda.
I ara les notícies.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Les notícies més destacades aquestes darreres hores. Comencem, Rosario, parlant d'Alimentària i Hostelco.
Sí, donat que ahir va començar una de les edicions amb més participació d'empreses i professionals internacionals de la història. De les 3.200 companyies expositores, 900 procedeixen de fora d'Espanya i un 25% dels 100.000 visitants previstos arribaran de més de 120 països, consolidant-se així com la plataforma referent europea del sector. Els grans reptes i tendències de la indústria, com ara els aliments funcionals, la sostenibilitat i la intel·ligència artificial, a més el tema de la recerca de productes saludables, és el que trobarem aquests dies a Alimentària, fins al proper dijous, fins aquest dijous.
Efectivament, al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona. Continuem parlant del sector de l'alimentació perquè la Sirena, cadena líder en aliments congelats, ha aconseguit una facturació de més de 178 milions d'euros al 2023.
A més, ha aconseguit un EBITDA de 7,8 milions d'euros, gairebé un 10% més que l'exercici anterior. D'altra banda, la companyia ha reduït el deute en 8 milions d'euros en aquest deute financer de net de 5,7 milions d'euros amb un ràtio EBITDA de 0,73, segons dades fetes públiques recentment per la pròpia empresa. Recordem, a més, que la Sirena va destinar el 2023 més de 17 milions d'euros a fer ofertes i promocions adreçades a ajudar els seus clients a adquirir productes de qualitat a un preu més competitiu.
I, per altra banda, Carrefour ha deixat clar quina seria aquest any la seva estratègia davant la implacable guerra de preus tan pròpia dels supermercats.
Doncs, semblant a la Sirena, la cadena francesa va anunciar a finals de gener la rebaixa de 500 dels seus productes de manera artificial, és a dir, ajustant marges, no en funció de si l'article es venia més barat a l'origen. I el moviment s'emmarcava, van dir, dins de la voluntat de la companyia de protegir el poder adquisitiu dels consumidors. Doncs també, aquesta idea, dos mesos més tard, l'empresa acaba d'anunciar que aprofundeixen aquesta tàctica i que retallarà el preu de 500 productes més de forma permanent. O sigui, que ajustant preus.
Efectivament, seran un total de 1.000 articles amb descomptes excepcionals. Ho deixem aquí, fins aquí l'Economia en Valors aquest dimarts. Gràcies, Rosario Santamaria. Fins la propera setmana, que serà Setmana Santa.
Si no, fins l'altra.
Exacte, recuperarem un programa ja a més i bona Pasqua. Fins d'aquí dues setmanes. Adéu-siau. Fins aquí l'Economia en Valors, com dèiem.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
I arribem al final del Sense Distància. Avui, solemnitat de Sant Josep. La missa de la Catedral de Barcelona, 7:15, serà més llarga, missa conventual. Si podeu, gaudiu-la. Felicitats als Joseps, a les Josefes, a les Josefines, a tots els que porteu el nom del patró de l'Església Universal. Us deixem amb les vespres de Montserrat, ara mateix, i ens escolteu a la repetició de les 6 del matí amb el comentari de l'Evangeli del dia. Adéu-siau.
Us oferim en directe la pregària de vespres